els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Doncs vinga, és el moment de llevar dins la pasta a la tercera temporada d'aquest espai que aquesta temporada forma part de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys 20 minuts per arribar a les 9 de la vesprada, qui ens trobareu? I la persona que és la nostra guia radiofònica del llevat és l'Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I benvinguda a Camins de nou. Pels que ja ens segueixen i pels que ens acaben de conèixer, recorda'm, sisplau, què és aquesta secció.
Sí, doncs és un espai que portem endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. I a més, us volem recordar que els espais també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
Doncs vinga, ens hi posem en matèria i és que el mes passat el síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentava un informe sobre l'estat dels drets de la infància a casa nostra. Quines dades aportava aquest informe, Àngela?
Explicava que un terç dels infants estan en risc de pobresa, un 7,4% superior al del 2019. També aquest informe destaca l'empitjorament de l'estat emocional d'infants i joves. I és que tant els infants com els adolescents d'entre 4 i 14 anys han doblat la probabilitat de patir un problema de salut mental.
I alguna altra dada destacable?
Sí, l'informe també assenyala l'increment de les agressions sexuals a menors i és que en el primer trimestre de l'any passat gairebé la meitat de les víctimes d'agressions sexuals eren menors d'edat.
Doncs justament avui volem tractar aquí al llevat el tema dels drets de la infància, dels infants, de la seva realitat i aquí hem convidat, Àngela, per parlar de tot plegat.
Doncs hem convidat Ignasi Flores Ballarín, en Nachi.
Nachi, molt bé.
Exacte. Nachi és professor de dibuix i coordinador de pastoral de l'Escola dels Maristes Anna Rebell al barri del Poble Sec a Barcelona. A més, en Nachi ha format part de la Pastoral Obrera perquè va ser durant molts anys animador del MIJAC, que com molts oients sabran és un moviment infantil i juvenil d'acció catòlica present a Catalunya. Uh-huh. També ha estat conciliari de la JOC, un altre moviment d'acció catòlica. Actualment és militant de l'acció catòlica Obrera, ACO, sí. Està casat i té una filla. També és dibuixant i té publicats diversos llibres.
Nachi, bona vesprada.
Hola, què tal?
Bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres i per apropar-te aquí als nostres estudis a Ràdio Estel. Mira, primer de tot, volia demanar-te com està la situació de la onada sisena de la pandèmia a les escoles? Com estàs en aquesta tornada a les aules?
Doncs, déu-n'hi-do, hem tornat potents. Nosaltres a l'escola, el primer trimestre, vam anar més o menys confinant algun grup, però la cosa estava tranquil·la i la tornada ha sigut increïble. Sí, sí, hem confinat diversos grups, molts profes de baixa, sí, sí.
Sí, perquè la Omicron s'expandeix de manera, sí. Per sort no és tan potent en quant als símptomes, però sí que s'expandeix. Bueno, aquí a la ràdio també ho notem, i a la vida, a la nostra vida diària, evidentment.
Coneix algun que s'ha contagiat?
Jo, de moment, m'he escapat, però bueno, estic esperant que arribi el moment, sincerament.
Estem escapant de moment, però ja veurem, que hi ha molts casos. Llegim, Nachi, també sobre l'informe que hem comentat abans del síndic de Greuges, que són dades que són extretes de finals de l'any passat i són, la veritat, molt esfereïdores, almenys aquestes que hem destacat.
Sí, sí. Ja, clar, aquí hi ha el tema de saber exactament com ha afectat el Covid a aquestes dades, no? Jo crec que hi ha coses que ja estaven, que ja estaven passant, que el tema de la pobresa és obvi que a la nostra societat hi és i que els nens i nenes són fills d'unes famílies que pateixen aquest tipus de situacions i, per tant, ells les pateixen amb les seves famílies. I el Covid ha visibilitzat coses que potser ja hi eren, no? I que potser passaran desapercebudes, però que... I després el Covid jo crec que ha provocat o ha augmentat certes coses que abans potser... Per exemple, el tema de salut mental, no? Nosaltres a l'escola ho hem notat. Abans de que sortís l'informe ja hem notat un increment de problemes de depressió, de problemes d'intents de suïcidi, de persones, d'adolescents que es fan mal, no? Autolacions, vull dir, sí, és així.
Clar, perquè són problemàtiques que podria semblar greus dintre del món dels adults, però potser no havien sentit a parlar tant de que podien afectar d'aquesta manera els joves i adolescents.
Sí, clar, home, les escoles ho veiem, és el que deia abans, vull dir, les famílies pateixen aquestes situacions i, per tant, els nens les pateixen amb les famílies. La pobresa Hi és, les classes socials hi són i això afecta als nens i nenes. El que passa és que sí que sembla que... També hi ha el tema de la violència que sortia en l'informe que comentaves. Potser també hi ha coses que cada cop ens són més sensibles i també les parlem més o es recullen més dades que potser abans no ens passaven més desapercebudes, no? Suposo que hi ha una mica de tot. I crec que el Covid, a més, això ha maximitzat i ha visibilitzat moltes coses que estaven amagades.
És a dir, que aquest informe tu creus que s'ajusta plenament a la realitat que veus a l'escola, per exemple, on treballes.
Sí, totalment. Una altra cosa és què es farà amb aquest informe.
Mm-hmm, clar. Penses que pot tenir repercussió? Perquè, clar, aquests informes no són vinculants.
Bueno, sempre és important que hi siguin, ajuden a reconèixer certes problemàtiques. També és veritat que s'estan fent coses, vull dir, no, tant, com a nosaltres des de l'escola, des del Covid ens han posat més recursos, o sigui, no és que no s'estigui fent res, però bueno, la situació és difícil, és alarmant i cal posar-ne més o cal buscar solucions entre tots i totes, sí.
I, per exemple, a nivell de greuges econòmics, què es percep concretament des del professorat? Perquè hi haurà moltes famílies que també, precisament en aquesta situació de pandèmia, s'estan veient més afectades, no?, a nivell econòmic.
Sí, bueno, mira, un exemple, no?, el tema dels dispositius digitals. Quan va començar el confinament fort, de cop ens vam adonar que hi havia alumnes que no tenien dispositius digitals a casa seva, no? Bueno, doncs, ningú ho havia pensat abans fins que ens vam trobar amb aquesta dificultat. Doncs, per exemple, això és un cas, és a dir, que hi ha nens i nenes que les seves famílies no tenen tants diners per pagar-los aquest tipus de dispositius, que la resta donem per fet que tothom els ha de tenir, doncs és una realitat, no? O temes d'alimentació. Sabem que hi ha alumnes que van a la... Que una de les coses que fan a l'escola és anar al menjador, perquè estan becats, vull dir, que és important que hi siguin, perquè és una manera que tinguin una alimentació saludable al llarg de la setmana. Coses, o sigui, sí, és així, és real. No parlem de la pobresa... Em sembla que parlar de la pobresa infantil avui a la nostra societat és una cosa del passat, però no ho és, no? És ben vigent.
I quines altres vulneracions de drets detectes entre els infants? No sé, pot haver-hi, per exemple, relacionades amb la religió, amb drets de participació, el bullying...
A veure, per exemple, clar, la Convenció dels Drets dels Infants és molt potent i té un horitzó molt alt. Pel tema de la participació, per exemple, clar, vull dir, ens anem d'un lloc a un altre. Bé, la pobresa és material i és una urgència immediata. La participació sembla que ja hi arribarem, no? Però és veritat que la Convenció parla de la importància que els nens siguin protagonistes, que és una cosa que el MIJAC, per exemple, doncs, tenia molt present. I bueno, es van fent passes, però queda molt de camí per fer. Com els drets dels adults, no? Doncs els drets dels infants estan en procés, sí. Jo crec que la cosa positiva és que a la societat en som cada cop més conscients. És a dir, avui som conscients que el bullying no ha de succeir. Abans sempre hi ha hagut bullying, però bueno, això és les coses que passen entre adolescents, no? És a dir, avui sabem que això no pot passar i que hem de fer posar tots els esforços en que no es donin aquestes situacions injustes a l'aula o al carrer, on sigui, no? Per tant, la societat és cada cop més sensible a això, la societat és cada cop més conscient de que això cal solucionar-ho, però anem molt a poc perquè canviar aquests xips doncs ens costa, no?
I des d'aquesta especial sensibilitat cap a la infància, quins altres drets dels infants penses que es vulneren arreu del món? Per exemple, també hi ha molts infants en molts països que treballen, no?
Sí, clar.
Encara hi ha nens i nenes que ho han de fer.
Jo ara estava en el marc de Barcelona, diguéssim, però clar, si a més amplies a tot el món, doncs encara això és més alarmant, no? Bueno, sí. És que no podem donar per fet. Jo crec que aquest informe el que ens ajuda també a tenir clar és que no podem donar per fet que els nens ja estan bé, no? Tot està... No, hi ha molta feina per fer i això i el Covid doncs, també ho ha tornat a posar sobre la taula.
Perquè jo estava pensant que estàvem dient que anem una mica tard amb el tema dels drets dels infants. Des de quan es fixem en els drets dels infants realment? Quan va sortir aquesta inquietud? Evidentment, la pandèmia ha fet palès moltes situacions que es donaven, però abans ja hi havia accions, Nachi?
Clar, la declaració es fa 32 anys.
Fa 32.
va ser...
No estan, realment no estan.
No estan, clar, per això vull dir, després, durant molts segles de la humanitat els nens no han comptat res, vull dir, era, fins que no eren adults no, no era important, no? Pensar en ells, ja estava, ja es farien grans,
sí,
i,
sí,
o
sí.
Treballaven, perquè, també perquè formaven part de les necessitats familiars, que calia tirar endavant doncs, la casa, no? el camp, un altre context, no? I és cap a això, fa 32 anys que es fa aquesta declaració, per tant, cap als anys 50, una mica del segle XX, es comença a treballar en això i finalment es fa la declaració. I és un pas endavant. Això, i tot aquest tipus d'informes, declaracions, documents oficials, ens ajuden a prendre aquesta consciència i avançar en aquest camí, sí, sí.
Nachi, des de la teva perspectiva, com es pot combatre aquesta situació de pobresa infantil? Hi ha polítiques que podrien revertir aquesta situació?
Em costa donar-te una resposta. El que tinc clar és que on cal apostar-se a la família. És a dir, un nen és, o una nena, viu en una família. Si la seva família està estructurada, si la seva família té uns recursos materials bàsics per viure, aquest nen estarà acompanyat i tindrà les necessitats bàsiques cobertes. Si no es tracta de donar-li al nen, es tracta de que la família pugui acompanyar aquest infant a créixer. Al final, emocionalment és igual. Si una família està bé, podrà acompanyar els seus fills a créixer i a madurar emocionalment d'una manera estable. Quan hi ha problemes entre les famílies, doncs això és més difícil. És normal, no és culpa de ningú, cadascú fa el que pot. Però, per tant, si ajudem a que les famílies doncs, tinguin treball, tinguin estabilitat, doncs això possibilitarà que acompanyin bé els seus fills, que creixin bé i que puguem revertir alguns d'aquests problemes, perquè hi ha d'altres que sempre serà més difícil. No?
I a nivell d'escoles, d'església, per exemple, dels centres del MIJAC, com es podria combatre aquesta situació?
Jo crec que ja se'n fan moltes de coses. Una, per exemple, el tema del protagonisme, el MIJAC, és clar, a nivell dels esplais o jo crec que hi ha molta experiència d'educació en què els nens siguin conscients dels seus drets i creixin amb ells. Apostes de tot tipus, no? Després també tota la qüestió, per exemple, no ho hem dit, però la prevenció dels abusos sexuals, que jo crec que també a nivell eclesial hi ha moltes entitats anem prenent consciència per tot el que malauradament ha passat, doncs també és un dels terrenys clars que hem d'erradicar, no? Vull dir, s'ha de protegir els nens i les nenes claríssimament. I, bueno, malgrat que hi ha tota una història de patiment de la que hem de sentir vergonya, però sí, hem de tirar endavant i canviar o buscar la manera de protegir-los el màxim possible.
I breument, Nachi, quins signes d'esperança veus a l'aula?
A l'aula jo veig que hi ha ganes de tornar a trobar-nos, Això jo crec que sí. I després això que dic, jo crec que hi ha molts signes d'esperança perquè en realitat les persones cada cop som més sensibles a la discapacitat, som més sensibles al dolor, som més cansats, per tant, segur que caminarem endavant.
Doncs segur que sí. Nachi és professor de dibuix i coordinador de pastoral de l'Escola dels Maristes Anna Rabell, al barri del Poble Sec, a Barcelona, i li quedem molt agraïts, ho dic directament, no ho dic en abstracte, et quedem molt agraïts per aquesta visita al camí, ens ha llevat dins la pasta per donar-nos aquesta visió sobre les problemàtiques dels infants, que és tan important reivindicar i tan important aquesta tasca que porteu endavant. Molts ànims, eh?
Vale, gràcies a vosaltres.
Moment ara de mirar cap a la doctrina. Doncs ja sabeu que un dels nostres objectius aquí al Llevat dins la Pasta és fer-vos descobrir o profunditzar d'alguna manera en la doctrina social de l'Església, aquest espectacular compendi de textos creats al llarg de la història per pensadors i teòleg, que expressen el pensament, valga la redundància, sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli, sobretot. Quin és el test d'avui, Àngela?
Doncs ens fixarem en el número 244 del compendi de doctrina social de l'Església, que diu així: la doctrina social de l'Església indica constantment l'exigència de respectar la dignitat dels infants. Els ordenaments jurídics han de protegir els drets dels infants. Cal sobretot el reconeixement públic en tots els països del valor social de la infància. Cap país del món, cap sistema polític, no pot pensar en el seu esdevenidor si no és a través de la imatge d'aquestes noves generacions que adoptaran dels seus pares el patrimoni múltiple dels valors, dels deures i de les aspiracions de la nació a la qual pertanyen i de tota la família humana.
I també volem oferir avui un text per aprofundir una mica, per invitar-vos a aprofundir en aquesta temàtica d'avui sobre els drets dels infants. Què recomanem als nostres oients, Àngela?
Si ho desitgen, poden consultar un resum de la Convenció sobre els Drets dels Infants al web d'UNICEF.es. Uh-huh. I també ho podeu consultar l'Informacitat de desembre del 2021 sobre els drets de l'infant dels infants al web del Síndic de Greuges de Catalunya, síndic.cat. Veureu que aquest document té un link amb un document més extens.
Doncs aquí queden aquestes recomanacions. Abans d'acabar, encara uns apunts per l'agenda. En la línia del programa d'avui, de la nostra temàtica d'avui, però estenent també la mirada cap a l'Àfrica, què recomanem, Àngela?
La visita de l'exposició Indestructibles, una mirada a la generació del futur d'Àfrica, que mostra imatges i textos que documenten la vida d'11 infants a 10 països africans. La podeu visitar fins al 28 de gener al Centre Cívic Riu de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Lluís Companys 9, al metro de la línia 1, estació Santa Coloma. Els horaris són de dilluns a dijous, de 4 a 7 de la tarda, i divendres de 4 a 6. Donada la situació de pandèmia, us recomanem confirmar l'obertura del Centre Cívic. El telèfon és el 93 385 03 79.
Doncs moltes gràcies. Fins aquí. Fins aquí arribem amb Llevatis la pasta d'aquesta setmana, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure, si voleu, ja ho sabeu, per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica, us la recordem, camins@radioestel.cat. Àngela, moltes gràcies, com sempre, un plaer fer ràdio amb tu.
Gràcies a vosaltres.
I t'esperem d'aquí una setmaneta que passa volant.
Volant.
Volant, passarà volant. Nosaltres, que ja recollim.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.